i famílies d'IVETRA Ràdio. Avui arrencam aquesta primera hora en continguts sobre educació i criança i dedicant gran part d'aquesta hora a reflexionar sobre l'estudi d'infància, adolescència i benestar digital d'UNICEF. Estau preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No venim amb manual. La presència de pantalles, xarxes socials i dispositius mòbils en la vida dels infants i adolescents és avui una qüestió que genera cada vegada més interès, però també molts dubtes entre famílies, educadors i la societat en general. La tecnologia forma part del dia a dia dels nostres fills i filles, però sovint no és fàcil saber com acompanyar-los en un entorn digital que canvia constantment. Precisament per entendre millor aquesta realitat, UNICEF, juntament amb la Universitat de Santiago de Compostela, Red.es i altres entitats, ha impulsat l'estudi Infància, Adolescència i Benestar Digital, els resultats dels quals s'han presentat aquest mes a les Illes Balears. Avui volem parlar d'algunes de les principals conclusions d'aquest informe i també reflexionar sobre què impliquen aquests resultats per famílies, centres educatius i joves. I per fer-ho ens acompanya Valentina Milano, presidenta d'UNICEF Comitè Balears. Bon dia, Valentina, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
I també tenim a Maria Antònia Caimari, professora del Departament de Tecnologies de CIES Santa Maria, que és un dels centres que ha participat a l'estudi. Bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Guillem, que és alumna de tercer d'ESO de l'IES Santa Maria, cibermentor i també participant en aquest estudi. Bon dia.
Bon dia.
I en Miquel Àngel Guerrero, que és director de FAPA Mallorca. Bon dia.
Molt bon dia.
Moltes gràcies a tots per ser avui aquí i anem a començar parlant una miqueta amb Valentina sobre aquest informe. Com s'ha elaborat i quins són els principals aspectes que s'han volgut analitzar sobre la relació dels infants i els adolescents en la tecnologia?
Sí, este es el segundo informe que hace UNICEF sobre esa temática. Se hizo un primero en 2021, ese es el segundo. Se ha elaborado de la misma forma, es decir, un estudio con encuestas en colegios, tanto a nivel nacional, en todas las comunidades autónomas, sacando un informe nacional, pero también un informe autonómico, para tener datos de cada comunidad autónoma. Por tanto, disponemos de un informe sobre las Islas Baleares. En concreto, aquí se han realizado encuestas con unos 2.700 alumnos y alumnas y se ha ampliado la edad de la muestra, porque nos hemos dado cuenta que los niños y las niñas acceden al ámbito tecnológico cada vez más pronto. Por tanto, mientras el primer informe empezaba la muestra con 12 años, la muestra de este informe va de una edad de 10 a 20 años. Uh-huh. Y los principales aspectos que hemos abordado en este informe, primero es hacer un diagnóstico de cuál es el uso que hacen los chicos y las chicas de los dispositivos digitales, y luego qué impacto tiene este uso en distintos ámbitos de su vida. Hemos mirado mucho al tema de la salud, entonces, qué impacto tiene sobre todo a nivel de salud mental, porque como veremos tiene un impacto considerable. Luego el tema de la convivencia. Entonces, ¿qué impacto tiene ese uso en cómo conviven los chicos y las chicas en el ámbito escolar, en el ámbito familiar y también en el propio ámbito digital, ¿no? La llamada ciberconvivencia. Y también el uso problemático. Hemos estado mirando cuáles son los aspectos del uso problemático de estas tecnologías que puede derivar en adicciones, en uso inadecuado. Esos son los principales aspectos.
De acuerdo. Un dels aspectes de l'informe que més titulars ha generat aquests darrers dies ha estat l'edat d'accés en el primer mòbil. Clar, l'estudi mostra que hi ha una major implicació de moltes famílies o més preocupació i que també s'han adoptat mesures els darrers anys com la prohibició dels mòbils en els centres educatius. Però tot i així, el primer mòbil, ho comentaves ja ara, continua arribant molt prest.
Sí. El primer móvil en Baleares llega a los 11 y poco, 11,2 años en promedio. Por tanto, es muy pronto. Hay un porcentaje importante que lo recibe antes, por lo tanto, algunos en cuarto de primaria ya. Además, es interesante ver que en Baleares el porcentaje es más elevado de alumnos que tienen móvil respecto a la media nacional. Entonces, hay tendencia en Baleares a dar bastante y pronto el móvil. Es verdad que se han dado pasos importantes, como la prohibición del uso del móvil en los centros escolares. Sin embargo, tenemos algunos datos que nos hacen pensar. En Baleares vemos que el 25% de chicas y chicas dicen que revisan el móvil durante el tiempo escolar. Oh, wow. Entonces, vemos que esta prohibición no es del todo efectiva. Habría que pensar en alguna modalidad alternativa en la manera de implementar esa prohibición. Sabemos que en algunos otros países o otras comunidades autónomas no es simplemente la prohibición de usarlo, sino que directamente se ponen cajas en la entrada o no se puede entrar con el móvil en el centro. Entonces, esta es una de las cuestiones que están sobre la mesa. Y también el uso inapropiado de este móvil. Vemos que un 40% duerme con el móvil en la habitación y esto veremos que tiene un impacto.
S'informa, com comentaves, també dedica molta atenció al benestar emocional dels infants i dels adolescents i, a més, ho fa comparant diferents variables, tant d'edat com de gènere. Quines són les conclusions més rellevants que deixes estudiar en aquest sentit?
Pues es uno de los aspectos que más nos preocupa, el impacto en la salud mental. Un 14% de los niños y niñas y adolescentes en Baleares manifiesta tener malestar emocional. Por tanto, es una cuestión que nos tiene que preocupar. Y aquí ya empezamos a ver diferencias relativas al género. Son muchas más las chicas que tienen malestar emocional. Hay un 19% de chicas que tienen malestar emocional frente a los chicos, un 8,5. Entonces estamos hablando del doble. Por tanto, claramente el ámbito digital está generando una serie de problemáticas que están afectando más a las chicas. ¿Qué problemáticas? Hay esencialmente ansiedad, depresión y somatización, y las cifras, otra vez desglosadas por género, hacen ver pues porcentajes más elevados, el doble más o menos, otra vez el 13% de chicas y el 7% de chicos. Es decir, tenemos mucha diferencia en relación con la ansiedad, la depresión más o menos lo mismo, ¿no? Por tanto, ¿y por qué hay esa diferencia de género, ¿no? Nos preguntaremos por qué afecta más a los chicos y a las chicas. Pues tenemos otros datos que han salido de las encuestas que hemos realizado que nos dan pistas para llegar a una respuesta. Pues cuando hemos preguntado sobre la victimización escolar, es decir, el acoso escolar esencialmente, pues afecta más a las chicas que a los chicos. También la cibervictimización, la victimización en línea, afecta otra vez más a las chicas que a los chicos. Y en un aspecto que hemos preguntado en especial, ¿no? Vemos que se dispara la diferencia de género. La presión para enviar fotos y vídeos en redes sociales, mensajerías, etcétera, afecta más de tres veces más a las chicas que a los chicos. Es decir, a un 14% de las chicas reciben presión, se ven presionadas para subir fotos y vídeos de carácter erótico o sexual. Entonces, esto es un dato muy preocupante frente al 5% de los chicos. Entonces, tres veces menos. Todo esto nos hace ver que las chicas pues sufren más presión, victimización en el ámbito digital, en relación con el ámbito digital. Por tanto, eso nos lleva a entender por qué tienen más ansiedad, por qué tienen más depresión. Por tanto, es esencial abordar esta cuestión con un enfoque de género, ¿no? Porque no es lo mismo cómo viven las chicas y cómo viven los chicos el ámbito digital.
Són dades, a més, molt, molt rellevants. Hi ha una qüestió també molt present al llarg de tot s'informa, que és el paper de les famílies. Durant la presentació de l'informe comentàveu que cada vegada hi ha més preocupació entre pares i mares sobre l'ús de les pantalles i les xarxes socials, però que això no sempre es tradueix en eines o estratègies per gestionar aquesta situació. Què heu observat un poquet al respecte?
Sí, efectivamente. Ese dato es claro. Hay preocupación, pero no se sabe muy bien qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Por tanto, allí tenemos que intervenir. Es un ámbito, sin duda, prioritario. Vemos que 3 de cada 10 progenitores no establecen límites respecto al contenido de lo que pueden ver los chicos y las chicas en el móvil y en los dispositivos. Tanto este es un porcentaje muy bajo, sobre todo si consideramos las edades a las que se están dando los dispositivos. Y lo que vemos más globalmente es que hay un problema de buena higiene digital en las familias, en los hogares. Pero eso también es una buena noticia, porque lo que vemos es que cuando se da esta buena higiene digital en las familias, el impacto enseguida lo vemos en los datos y especialmente en los datos de salud mental, de ansiedad, de depresión. Se ven claramente que en aquellas casas en las que se sigue una buena higiene digital, que es una buena higiene digital, esencialmente tener espacios sin móviles, en particular las comidas y las cenas sin móviles, que sean espacios familiares de diálogo, de verdadero contacto, ¿no?, humano, donde se prioriza al niño y a la niña y no al aparato. Y el otro aspecto clave de la buena higiene digital es que haya un límite, sobre todo por la noche, que los chicos y las chicas no accedan al dispositivo por la noche y sobre todo no lo tengan en la habitación, no duerman con el dispositivo en la habitación. Esto es básico porque es por la noche que se dan los consumos más problemáticos, más intensivos, sin ningún tipo de control, y luego con afectación al sueño, al rendimiento escolar, a las relaciones sociales y familiares, hasta en algunos casos. Y vemos que en las familias que sí tienen esta buena higiene digital, las cifras de ansiedad y depresión están en más de la mitad. Entonces se reduce muchísimo. Por lo tanto, allí tenemos una buena práctica.
Un camí a seguir.
Sí.
Bé, ja sabem un poquet quin és el camí. Tenim més informació també i més consciència sobre aquesta realitat. Sabem que hi ha moltes oportunitats a través de la tecnologia, però també s'impacta que pot tenir un ús excessiu del mòbil en els hàbits, l'atenció, la concentració, s'impacta en el benestar emocional, i que hi ha moltes dificultats que se troben a l'hora d'acompanyar en els al·lots a l'entorn digital. Però després d'analitzar totes aquestes dades que acaben de posar una miqueta sobre la taula, què diries que és el que vos preocupa més i que considerau que és especialment complex a l'hora d'abordar?
Sí, lo que nos preocupa más, yo diría que lo podemos resumir en dos puntos claves. Es llegar a los chicos y las chicas y a las familias, es decir, llegar a una verdadera educación, sensibilización y formación, por un lado, y también tener un impacto en las empresas tecnológicas, porque no tenemos que olvidarnos de que ellas son las principales responsables de lo que está pasando. Por lo tanto, aquí hay responsabilidades un poco compartidas. En cuanto a la importancia de la educación, tenemos que llegar más a los chicos y a las chicas y a la familia con educación tecnológica y digital, para que todos ellos y nosotros podamos movernos mejor en ese ámbito, y también más educación afectivo-sexual en los colegios, porque no es solo una cuestión digital, también el ámbito de la educación afectivo-sexual es muy importante. Son las edades en las que están formando, ¿no?, su capacidad de tener relaciones afectivo-sexuales sanas. Por tanto, hoy en día vemos que nos están abordando esos temas, y es en las redes y en el ámbito digital donde se están educando de una forma pues que no es la más sana, sin duda. Aquí las administraciones públicas tienen un papel clave para realmente reforzar esta educación y esta formación, y para llegar también a las familias, porque hemos visto que las familias tienen un papel clave. Esa higiene digital es fundamental en el hogar, tiene un impacto directo en la salud mental y, por tanto, en el futuro de chicos y chicas. Por tanto, tenemos que encontrar una manera para llegar más a las familias, porque no estamos llegando a través de los centros escolares, pero quizás también haciendo una cuestión de salud pública, también a través de los centros de salud pública, a través de los pediatras. Tenemos que explorar nuevos ámbitos y campañas también de amplio espectro, creo. Y en cuanto a las empresas tecnológicas, pues no podemos responsabilizar a los chicos y las chicas de su propia protección, ni únicamente a las familias, porque las familias tienen una parte, pero a las empresas tienen una responsabilidad. Hay legislación, ya, esa es la buena noticia, pero no se está implementando de forma correcta. Tenemos que reforzar también la administración. Aquí tiene un papel clave en reforzar lo que es el ámbito del control de lo que las empresas tecnológicas están haciendo para evitar el acceso a contenidos inadecuados, a algoritmos inadecuados que están realmente teniendo un impacto muy importante en la salud i el benestar de nostres xicos i xiques.
Tenim moltes tasques a fer. I avui anem a aprofitar també que, com dèiem en el principi del programa, tenim a convidats de diferents sectors, de l'àmbit educatiu, familiar i la representació dels joves. Anem a demanar-los a ells també que, després de repassar aquestes conclusions i les tasques que comentam que haurien d'anar treballant, a mi quina opinió tenen ells i també quines propostes fan cadascun des del seu àmbit. Recordant que són la Maria Antònia Caimari, professora de CIES Santa Maria, en Guillem, alumne, i en Miguel Àngel Guerrero, director de FAPA Mallorca. Maria Antònia, començam amb tu. Tu vas estar present a la taula rodona que se va fer després de la presentació de l'informe, on vas parlar tant de les millores que ha suposat la prohibició dels mòbils en els centres, com d'algun dels reptes que continuen tenint avui en dia els centres educatius en relació amb la tecnologia. I precisament un d'aquests reptes és quin ha de ser el paper de l'escola a l'hora d'ajudar a infants i adolescents a desenvolupar competències digitals. Primer de tot, quan parlem de competència digital, què creus que és important que tinguin clar els docents? És a dir, de què parlem realment quan parlem de competència digital?
Jo crec que quan parlem de competència digital hauríem de separar com a dues vessants. Per una part seria la paraula ús, que la vull separar en fer un bon ús i abús i mal ús. Jo crec que aquesta és una de les vessants que s'han de tenir en compte. Perquè l'ús, jo crec que ningú el nega. Jo crec que tots tenim un dispositiu digital, podem parlar de que el tinguin prest o de que el tinguin tard, podem parlar d'això. Però de que tots som ciutadans digitals i que l'accés a la tecnologia l'han de prendre i l'han de tenir, jo crec que això no és discutible. El que hem de parlar és, i des de l'escola també, és de que aquest ús sigui un ús, que sigui un bon ús i que no hi hagi un abús. Això per una banda. I l'altre vessant, que jo crec que s'ha de tenir en compte, és que hauríem de sortir de l'escola com a ciutadans digitals actius. Això què significaria? Això seria cercar informació, que tinguin tècniques per trobar si aquesta informació és correcta, és rigorosa, és actual, és veritable, no és falsa, això per una banda. Una vegada que tu has cercat la informació, has de ser capaç de construir contingut, de crear contingut per pujar-lo, per compartir-lo. Tot això ho has de saber fer comunicant-te amb unes normes d'etiqueta, que seria etiqueta a la xarxa, igual que tenim unes normes de relacions socials a un àmbit que sigui real, les han de tenir a un àmbit que sigui digital, també, no? I han de saber que hi ha coses que no se poden dir o que hi ha coses que no se poden fer en el món digital, no? I tot això, cercar informació, crear continguts i comunicar-nos, ho han de fer de manera segura, que seria la darrera pateta d'aquesta segona vessant, on nosaltres el que fem és parlar de riscos i que tot això ho puguem fer d'una manera segura, sense posar en risc la nostra privacitat, les nostres dades personals, les nostres imatges i moltes altres coses. Jo crec que quan parlem d'alfabetització digital, una persona que tingui aquests coneixements hauria de tenir sobre com ho ha d'usar, o ho ha d'usar bé i no n'ha d'abusar, perquè hem de tenir també una vida fora del món digital, hem de jugar amb aquesta dualitat, i per una altra banda, saber cercar informació, crear continguts, i a la vegada fer-ho bé i comunicar-nos.
D'acord, són els bàsics, no?
Jo crec que això...
Que tots hem de controlar.
Sí.
Clar, però passant de la teoria a la pràctica, com se pot fer per treballar aquestes competències digitals a l'escola, que realment juga un paper molt actiu perquè moltes famílies potser no tenen eines per ensenyar aquestes competències digitals. Com ho poden fer més enllà d'ensenyar eines molt concretes o més enllà d'activitats puntuals, com poden ser una xerrada amb el policia tutor que t'alerten dels perills però deixen altres aspectes fora? Com ho fem de forma pràctica i també de forma transversal, que estigui present en el dia a dia?
Sí, això és una de les coses que els darrers anys han anat agafant una mica més força, perquè ja en el preàmbul de la llei educativa actual, que és la LOMLOE, ja se parla d'aquesta ciutadania digital i de les competències digitals, i cada un dels currículums sabeu que les competències estan transferides, però, per exemple, aquí a les Illes Balears, en el preàmbul de cada un dels currículums de cada una de les matèries, ja hi ha unes competències específiques de com cada matèria, les matemàtiques, el català, el castellà, fins i tot educació física i, òbviament, la meva matèria, que és la tecnologia, contribuïm en aquestes competències, no? Per tant, hi ha uns instruments que ens permeten fer-ho, no? I jo crec que l'enfocament està basat una mica en les diferents àrees de lo que seria el marc de referència de la competència digital, que el tenim per als docents, ens hem hagut de formar en 6 àrees, però que aquest marc de competència digital està a tots els sectors, a nivell organitzatiu, a nivell empreses, no? Que seria aquest procés d'alfabetització digital que tots seguim, no? Per tant, en referent a això, el que treballam amb l'alumnat és l'àrea 6 d'aquest marc de referència, i el que fem és treballar més enllà d'explicar aplicacions específiques que probablement estaran obsoletes
en dos dies,
no? Se tracta de donar-li les eines per saber, per determinades tasques, quina eina digital i per què, no? Aquesta seria un poc la idea. I sobretot, a la part de recerca d'informació, com cercar informació en criteris rigorosos, no? I quan dic rigorosos, no només és trobar una notícia actual o trobar una pàgina web que sàpiga abonar el candau i que ja saps que si té aquest candau significa que és una pàgina que et segura, sinó també anar una mica més enllà i cercar a més pàgines. I també allò que tu has trobat que te serveix per crear un contingut té una propietat intel·lectual, igual que tu saps que no pots anar al cine i gravar una pel·lícula i després perquè té un museu, no? Saps que hi ha segons quin tipus de coses, tu no te pots endur un quadre, no? Pues això, ara cada vegada la informació està penjada a la xarxa, l'anam a cercar a la xarxa i igual que no fotocopiam un llibre, pues no podem agafar, no? De qui és aquest contingut digital? Qui l'ha creat? Com se llicencia un contingut digital que puc emplear lliurement, que puc emplear citant, no? Jo crec que totes les matèries els feim cercar informació, totes les matèries els feim crear continguts digitals i a totes les matèries els demanam una sèrie de qüestions amb el món digital. Cada un des de la seva àrea, a través d'aquestes competències digitals, els podem fer més competents digitalment. Aquesta és la idea.
I no podem acabar de parlar de competència digital sense aturar-nos en la intel·ligència artificial. És un tema que havíem de comentar. Els mòbils i les xarxes socials se van instal·lar ràpidament a les nostres vides i la societat ha anat una miqueta reaccionant com ha pogut, podríem dir. Ara, en canvi, si ja fa un temps, sabem que tenim aquí la intel·ligència artificial i que tindrà un impacte important en les nostres vides, no només a la vida social o personal, sinó també a la vida acadèmica. Com creus que s'hauria d'abordar la intel·ligència artificial des de centres educatius? Què se n'hauria d'ensenyar en els al·lots? La prohibició és una opció?
Pregunta del millón m'acabes de fer, perquè crec que és una cosa que està ara en boca de tothom i dins dels propis sí dels centres educatius tenim detractors, gent que està assustada i que se'n van cap a la vessant de prohibir-la, igual que s'han prohibit els mòbils. Jo no hi estic a dins aquest corrent o aquest grup de... Jo penso que igual que ara estem ensenyant a utilitzar de manera coherent i de manera segura dispositius, també crec que hem d'ensenyar a utilitzar la intel·ligència artificial. Jo treballo amb l'alumnat des del punt de vista de que és una realitat i que el que hem de fer és utilitzar-la com un assistent o com un ajudant. No sempre els explico a la paraula intel·ligència artificial i haurien de llevar la part de davant, la part d'intel·ligència. I haurien de posar cercador ràpid o haurien de cercar un
ajudant.
Altre... Sí, perquè el que jo crec que hem de treballar és... A nivell de documentació de centre, pues, un bon pla digital de centre que tingui un apartat del protocol d'ús de la IA i en lloc de saber que ja l'utilitzen i que a més l'utilitzen ja no només a secundària, que és el meu redol, sinó a 5è i a 6è i a 4è de primària, ja l'utilitzen, en lloc de prohibir-la, jo el que penso que hauríem de fer seria explicar què és, explicar-los que la capacitat que tenen les màquines d'aprendre, però que no pensen, no tenen sentiments, no ens poden ajudar a prendre segons quin tipus de decisions, perquè no tots són els que tenim els sentiments i els que tenim pensaments. Llavors aquí explicaria com aprèn una persona amb experiències, com aprèn una màquina amb dades, com respon una persona, pensa i te dona unes respostes, com respon una màquina, a través de les dades te genera la resposta que troba que té un percentatge més elevat de lo que diria una persona. La màquina al final aprèn. Si ells entenen aquest procediment, crec que podem anar incorporant la IA com a assistent. Però aquí hi ha un camí...
Hi ha una feina.
Hi ha un camí llarg, sí, perquè primer ens hem de formar nosaltres i després hem de poder anar amb lentos. Anem lentos.
Anem a seguir en sa feina avui, a Mem, que més podem comentar. Anem a xerrar amb en Guillem, que el tenim aquí, i en tu també vas participar a sa taula rodona que se va fer després de sa presentació de s'informe, i ens vas parlar un pocot de sa teva experiència com cibermentor. Per això, nosaltres te volem demanar, des de sa teva experiència, tu quins creus que són avui els principals problemes o dificultats que tenen els joves en sa seva relació amb sa tecnologia?
Un dels principals problemes és l'ús excessiu de pantalles. Els nens i nines de 7, 8 o 9 anys ja comencen a estar enganxats a les pantalles. I això fa que, si comencen tan prest, això vagi més. Quan arribin a l'adolescència, estiran moltes més hores. Per una altra banda, també tenim l'accés a pàgines que nens i nines poden accedir com xarxes socials, jocs violents o contingut de pornografia. També, un problema molt gros que s'afliran les noves generacions i les actuals és que a l'hora d'anar a l'escola ja no pensaran molt, perquè amb el mal ús de la IA els al·lots i al·lotes arribaran a un punt de no raonar.
Si no poses en pràctica certs aprenentatges, no? Deixes de practicar-los i perds aquella habilitat o no l'adquireixes, vols dir, no? Molt bé. Ara hem escoltat tot el que ens contaven, no? Cap on hem d'anar, hem escoltat a la presidenta d'UNICEF, hem escoltat a la teva mestra, també. Tu què creus que podrien fer les famílies i els centres educatius per ajudar-vos, en els infants i en els joves, a moure-vos millor en aquest entorn digital?
Jo trobo que les famílies el que podrien fer és utilitzar el control parental per restringir certes aplicacions perilloses i també per controlar una mica més el que els seus fills fan. Els centres educatius el que podrien fer és centrar-se a fer el màxim tallers, explicacions o vídeos ensenyant el que es pot fer i el que no amb el món digital. També es podria començar a ensenyar abans, des de quart de primari. Encara que els nens no tinguin molt de raonament, els podrien començar a explicar el bon ús de les tecnologies.
Podem fer competència digital sense pantalles, no? Clar, sí. Molt bé. Gràcies, Guillem. I anem acabant amb el paper de les famílies. FAPA Mallorca també va ser present en aquesta taula rodona que se va fer després de la presentació de l'informe. I quan se parlava de possibles mesures per donar resposta a aquesta realitat, va aparèixer una iniciativa que s'està impulsant en alguns centres a Mallorca, que són els pactes o acords de centres sobre l'ús de pantalles. Miquel Àngel, en què consisteix exactament aquesta iniciativa?
Nosaltres des de fa ja més de 10 anys tenim un programa de prevenció de riscos que es diu FERIA, Famílies Actives en Xarxa, on intentem treballar el que són els primers riscos de manera conjunta entre les famílies. I ja fa 2 anys vàrem veure que havien d'afrontar aquest nou risc, però seguint la nostra metodologia, que ara vos faré unes pinzellades, no? Això com a marc. És vera que ens adreçam a famílies, però vull recollir el que deia la Valentina en el principi, i és que s'ocupa de tot això les tecnologies tecnològiques. És a dir, anem a intentar centrar qui és que genera tota aquesta situació, no ses mal ús dels joves, no ses mala informació de ses famílies. Això és conseqüència d'un mercat que està utilitzant els nostres fills com a producte directament. Això com a punt de partida, però en el mateix temps nosaltres com a famílies doncs hem de fer el que està en el nostre abast. Recolzarem qualsevol iniciativa normativa, evidentment, però quan varen dir que poden fer amb això, el primer que varen fer va saber veure què diuen les dades. Fer-hi aquest programa de prevenció que fa juntament amb Vidafrea, un institut europeu d'estudis en prevenció, tenim un mantra que és que qualsevol cosa que facem estigui basada en l'evidència, en les dades. El primer que fèiem és mirar què diu s'estudis, que s'estudi aquest Plan Nacional de Treball que és sobre l'edat escolar, que diu els informes d'UNICEF del 2021, ja van començar a emplear-lo com a font de dades, evidentment perquè era molt concret i estava molt acotat en aquesta realitat de les tecnologies, però sobretot mirant cap quines serien les possibles solucions. Intentant passar del paradigma de quedar-nos amb els riscos, amb aquesta alarma de què pot passar, què pot passar, ja sabem que poden passar coses importants i que cap elles, o molt poques, són bones, però intentant dir què poden fer les famílies, no? El que veiem és que les famílies tenen la informació necessària. En podrien tenir més, però tenir més no vol dir saber fer més. Tenen la informació necessària, la podem donar, evidentment, però, com deia, i això genera una preocupació, si no tanques aquesta informació no hi hauria aquesta preocupació que puja, que va en augment, però després, què fem amb això? Què fan les famílies amb això? Què poden fer? No saben, o bé no saben què fer, o bé no poden fer-ho, perquè no és fàcil, perquè hi ha molta pressió, perquè hi ha molta una tendència entre els seus iguals que t'educa cap aquí, que això ha sobrepassat a la societat, surt de mòbils en aquest cas, no? Per tant, començàvem a mirar què poden fer. Veiem que les famílies per educar... veiem una altra cosa que també ha dit la Valentina i és que la gestió de les pantalles genera molt de conflicte dins les famílies. I si hi ha conflicte no pot haver educació. Si ens estan variant i ens estan discutint, no podem introduir, des d'un punt de vista educatiu i assenyat, aprenentatges, no? I per també m'ho diuen les famílies que tenen molta pressió per usar les pantalles, sobretot els mòbils, però també videojocs. Postem-nos intentant centrar no únicament en el que seria el mòbil en concret, sinó no veurem què poden fer les famílies respecte a les pantalles en general, per intentar rebaixar aquest conflicte, rebaixar aquesta pressió i ajudar-les a fer-ho. No dir-los el que han de fer, que això ja ho saben, o hi ha altres programes que ho fan, que diuen, donen més informació, si no anem a veure del que poden fer, anem a fer-ho i anem a ajudar-les a fer-ho. Aposta, les nostres intervencions en els centres són de tot el curs escolar i les que enguany ja ho han estat fent, ja estan preparant el curs que ve, perquè això no acabarà. Ja ens agradaria que amb una xerrada en sortíssim, però no podrà ser. I una altra cosa que per nosaltres era important és que, malgrat que ens adreçem a les famílies, això té una relació amb el centre educatiu molt clara. El centre educatiu té una regulació ara d'ús de mòbil molt concreta, però hi ha Chromebooks, i a més, qualsevol cosa que passa a casa o fora de ce centre té repercussió dins el centre, indirectament. Per tant, i a més ens adreçàvem a famílies, no famílies del carrer, sinó de centres educatius, per tant, que qualsevol proposta fos alineada amb el centre educatiu.
Anem a passar un poc, idò, com dius tu, de la teoria a la pràctica. Sí. Què estàu fent exactament? Perquè ja teniu centres que estan participant. Com s'arriba en aquests acords? És una feina de tot el curs, no és una sola reunió. Com se fa? Quin paper juguen les famílies i quin paper juga el centre educatiu?
El que fèiem és que, juntament amb el centre educatiu, iniciem tot un procés de difusió d'una trobada que ja incorpora molta sensibilització, amb uns cartells que ja donen molta informació, no és un sol títol, i fèiem una trobada. D'aquesta trobada, on vendran sempre un nombre menor de desesperat de famílies, ho sabem, tenim una mitjana de 20 famílies que poden venir a una trobada d'aquest tipus, però ja partim d'això, sabem que no en vendran més. I si en venen més, no seran les que suposadament necessiten més suport. Però partim de les famílies que venen, i què poden fer amb aquestes famílies? En aquesta trobada construïm amb elles un acord de què poden fer les famílies per millorar l'ús de pantalles segons l'edat de seus fills i en aquell entorn concret. No té res a veure la població d'un centre o d'un altre, moltes vegades, un centre molt gros que un centre molt petit. Hem anat a centres que tenen 40 famílies, d'altres que tenen 400 famílies. Clar, l'enfocament pot ser molt diferent, però d'allà ha de sortir un acord sobre com podem millorar la gestió de les pantalles a casa. I això ho treballant durant 2 hores.
Horaris.
Clar, surten pautes. Horaris, continguts, acompanyament. Però, a part d'aquest acord, per nosaltres és molt important que afegim una altra part de l'acord, que són els compromisos com a famílies. Que aquí entra això que estàvem comentant també abans, de quin model som, quin ús feim a casa, quina higiene digital tenim a casa, una reflexió sobre això. I un altre component molt important per nosaltres és quin oci li donam en els nostres fills. D'allà ha de sortir com hem de donar normes, hem de posar normes, hem de posar límits, hem de posar prohibicions.
En comú, a més.
Clar, les decidim en comú perquè siguin més o menys consensuades i que tothom les vegi lògiques. Clar, que segons les edats les haurem d'adaptar. Però surten unes normes i surten uns compromisos. Què farem amb el nostre fill? Si li llevam el videojoc perquè és un oci per a ell, li hem de donar un altre oci, que nosaltres considerem més valuós. No li podem llevar i ja està, avorrit. Perquè allò sempre serà un atractor per a ell, no? Intentar incorporar altres estratègies d'oci. Però això no acaba aquí. Tenim un acord, aquest acord d'aquestes 20 famílies el posem a disposició de la comunitat educativa, s'hi adhereixen qui vol, s'han adherit, normalment se doble el número de persones, si venen 20, ara tenim una mitjana de 40-50 adhesions, que igual en alguns llocs n'hi ha 90, i clar, depèn del tamany de l'escola, però sí que doblem un poc el nombre de famílies, i ja hem aconseguit el manco que el que fem ja no ha quedat únicament en la gent que ha vingut a la trobada, sinó que sigui que vagi un poc més enllà. I una tercera fase, que és, vale, ja hem fet un acord, però què fem amb aquest acord ara? Els oferim formar un grup de WhatsApp, perquè és el que tenim com a eina...
Més senzilla de comunicació.
Exactament, per poder treballar aquest acord, perquè ells puguin desenvolupar durant la resta del curs estratègies conjuntes, fer consultes, cercar suport, veure quin tipus d'horari estan posant, si se van posar o no com posar un control de continguts, quines ofertes d'oci hi ha en el seu entorn, és a dir, que tinguin un espai de treball o per compartir totes aquestes problemes, perquè clar, la teoria és una, és molt fàcil fer un acord guapo, però després l'hem de dur a la pràctica. I això ho fem acompanyats per nosaltres i dinamitzats pel nostre programa.
Comentaves que s'apunta un nombre de famílies que després se n'apunten moltes més. Clar, moltes vegades la participació de les famílies és complicada i, com tu ja deies, moltes vegades s'apunten els que més en saben ja sobre el tema. Realment estàu veient en la pràctica que, tot i que no siguin moltes famílies, després se fa participar a tota la comunitat educativa d'aquests acords? És a dir, si unes famílies decideixen no entregar el mòbil fins a tal curs, això ajuda a que tot el conjunt de la classe també tardi més en donar el mòbil en els fills, per exemple?
No tenim temps suficient com per tenir dades objectives com per poder fer una evolució. Estem amb això, però encara necessitem més temps, perquè no volem córrer, no volem fer grans projectes estrella, sinó volem fer projectes sostinguts. Per nosaltres serà més important el que passarà el proper curs. Una vegada hagi corregut, perquè penseu que durant el curs alguns han fet l'acord des de desembre i altres l'han fet ara abril, no? Per tant, tenen diferents recorreguts. Però el que sí que veiem és que les famílies participen, comparteixen i tenen un espai on baixar un poquet aquesta angoixa i sentir-se acompanyades. I valoren molt el fet de que ja no és que jo decideixi donar-li el mòbil o no, sinó que ens podem posar d'acord. Això encara necessita un desenvolupament, però sí que ens diuen que per elles és un canvi és treballar totes soles o és veure que estan acompanyades. Que segurament els acords no seran exactament els mateixos entre diferents famílies, però sí que aniran cap allà mateix. Hi ha unes grans línies que és, sobretot perquè hi aprendrem, perquè, per exemple, si una família de primer de primària s'apunta a l'acord i començarà a gestionar pues, els primers contactes amb una tablet, els primers contactes amb un YouTube, i quan arriba a quart o cinc començaran a introduir videojocs i haurem après a com fer-ho tot això. En el final, se tracta de fer-ho plegats i fer-ho el millor possible.
Molt interessant tot el que han comentat avui. Valentina, hem d'acabar aquesta tertúlia amb tu. Hem començat parlant d'aquestes dades, d'aquest informe d'UNICEF, de les preocupacions, però bé, ara també hem parlat d'iniciatives i de canvis que se poden fer a petita escala. Quines creus que haurien de ser les prioritats si volem acompanyar millor infants i adolescents en aquest entorn digital?
Bueno, creo que los retos son muchos y aquí se han mencionado muchos aspectos y yo creo que quizás podemos resumirlo un poco con la idea de acceso con derechos, ¿no? Es decir, sí, acceso, ¿no? Como bien se ha dicho, el acceso hoy en día ya el Comité de los Derechos del Niño lo ha reconocido, el acceso al ámbito digital como un derecho habilitante para poder ejercer otros derechos, ¿no? Por lo tanto, acceso, sí, sin discriminación, en paridad, pero acceso con derechos. Y el problema es que hoy en día el acceso no es un acceso con derechos, es decir, con protección de los derechos de la infancia en este ámbito digital. No se está dando, por tanto, tenemos, creo, esas dos patas, ¿no?, que tenemos que abordar, como mencionaba un poco. Por un lado, tenemos la educación, que es fundamental, tanto de los chicos y las chicas como de las familias, y luego tenemos la otra pata, que es la protección, ¿no? La protección, porque como ha dicho, creo, Guillem, y tenemos que siempre dar las palabras a los chicos y a las chicas, tenemos que escucharles, porque ellos lo viven desde cerca y saben cuál es la realidad. ¿Y qué nos ha dicho él? Que el acceso es demasiado pronto, que son niños y niñas que es una edad demasiado temprana allí. No podemos educarles cuando tienen todavía 10 años a que no accedan a contenidos pornográficos, a que no sean explotados sexualmente. Hay muchísimos problemas de explotación y de pornografía infantil, o más bien de explotación sexual en la infancia y adolescente. Por lo tanto, frente a esas situaciones ya no se trata, o no se puede abordar únicamente desde la educación, ¿no? Como bien se ha dicho, desde la FAPA también, ¿no? Hay situaciones que son graves, hay acceso a contenidos muy, muy, muy perjudiciales. Por lo tanto, tenemos que reforzar todo lo que es el trabajo con las tecnológicas, que efectivamente son las que tienen el problema principal, porque tendrían las herramientas para poder proteger a nuestros chicos y chicas, pero no lo están haciendo porque no tienen voluntad, porque su interés es únicamente el económico, y están realmente utilizando a nuestra infancia para ganar más dinero y para realmente engancharles, porque son ellos que quieren engancharles para que luego durante toda su vida no tengan esta capacidad de alejarse de lo digital. Cuanto antes, pues más enganchados y más estarán pendientes durante toda la vida. Por lo tanto, tenemos que intervenir desde la perspectiva de la educación, pero también de herramientas tecnológicas que permitan proteger a nuestra infancia en línea.
Molt bé, idò, moltes gràcies, Valentina, i moltes gràcies a tots per la vostra participació i per totes aquestes idees que han sortit damunt la taula. Seguirem parlant en altres ocasions. Moltes gràcies.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge 28 de juny a les 8 del vespre a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
Voleu conèixer un poc més en els especialistes i talleristes de Nou Anima Manual? Han preparat un test ràpid per conèixer-los una miqueta millor a ells i a les seves seccions. Avui és el torn d'en Víctor Wabba, contagontes, ballarí i percussionista, a més d'educador i mediador intercultural, que al llarg dels anys ens ha fet tallers de percussió interactiva, de bàsquet ritme, de dansa africana, i a més ens ha acompanyat també en molts dels nostres aniversaris. Hola, Víctor, com estàs?
Hola, Regina, molt bé. I tu, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé. Amb ganes de conèixer encara un poc més sobre tu. Estàs preparat?
Molt bé. Sí, sí, preparat.
Vinga, i dona'm a començar pels inicis. A tu de petit ja t'agradava contar històries i la música?
Bé, de música... Mira, jo formava part del cor infantil de l'església quan jo era molt petit. I va ser allà on vaig començar a tocar instrument de percussió, saps?
Uh-huh.
I sobre contar històries de jove, vaig participar en un programa de teatre per a adolescents. I, curiosament, Regina, gairebé sempre em tocava fer de narrador a aquestes obres de teatre. I mira per on. Pot ser que ja era una pista de que acabaria fent anys després, no? Com a contacontes.
Ja anaves ben orientat. Però després de gran te vares interessar també per l'educació i la mediació intercultural. Com va ser això?
Exactament. Des de molt jove vaig començar a bé, a combinar la feina amb un voluntariat en projectes educatius per a infants i joves a Nigèria. I clar, era un projecte de, també d'educar amb teatre, no? I s'anomenia com teatre per al desenvolupament, perquè jo era monitor en aquest projecte. I sobre la mediació em va captivar quan estudiava dret, saps? I perquè era una assignatura que, de dret, i em va entusiasmar molt perquè connectava amb el diàleg, amb la solució de conflictes, i la vessant intercultural va arribar després, no? Quan vaig arribar aquí a Espanya i com a persona migrant i vaig voler fer més formació. I clar, amb tota aquesta experiència com a persona migrada, i em va ajudar molt, no? De poder treballar com a mediador intercultural.
I ara una pregunta diferent. Què és el que més t'agrada de contar contes, de contar històries?
Ja saps, sense dubte, és educar amb valors, Regina. Els contes tenen aquesta capacitat d'arribar al cor de les persones i transmetre missatges importants d'una manera, ja saps, que m'agrada fer, que és divertida, emotiva i fàcil de recordar. Si ja pots posar un poc de percussió i dansa, millor.
Ja ho tenim. Tu fas bàsquet ritme, però també fas formacions per ser una bona grada i una gran afició de bàsquet.
Sí. Mira, jo som pare d'en Bernat i na Clara, que juguen a bàsquet, saps? I he viscut aquest esport des de la grada durant molts anys. I vaig sentir una necessitat de portar, mira, el meu granet d'arena, perquè les famílies entenguen que també eduquem quan animam, saps? I vaig començar a fer aquests tallers de com podem animar amb respecte i sense fer coses dolentes, saps?
Molt bé. Molt important i molt interessant. I ara, però, hem de canviar de temes. Ja sabem més sobre tu, més sobre en Víctor, i ara hem de saber més sobre en Víctor Guava i la seva relació en No Venim en Manual. Tu recordes, Víctor, quan i com vas començar a participar en el programa?
Uf.
Ja fa,
eh? Mira, sí, diria que pràcticament des dels inicis, no, Regina?
Sí.
I, de fet, crec que jo ja col·laborava amb tu a un altre espai de ràdio abans de començar aquesta aventura. Sí, això vol dir que, bé, jo som un dinosauri, no?
Tot dos i do.
Del programa, sí.
Anant plegats. Amem, i tu podries resumir en una frase, és un poc difícil, però com solen ser els teus tallers que han estat de tot tipus a No Venim en Manual?
Jo diria com el mateix programa, no? Sense manual, participatiu, vivencials i pensats per a compartir en família, saps? Per això tu sempre tens, fas bé, una manera d'agafar els col·laboradors que tenen molt a veure amb l'objectiu del programa, no? Que sempre és per a famílies i per passar-ho bé.
Per compartir, no?, entre generacions.
Exactament.
Molt bé, i ara ve a recordar moments divertits. Quins són els dos moments més divertits de la ràdio que recordes?
Mira, un segur que és quan vaig tocar tambors en directe amb el meu fill, en Bernat,
sí.
Que tenia, no sé, 9 anys o menys, i ara en Bernat té de 9 anys, imagina, no?
Estolongo, que tots coneixem.
Sí, que vam cantar. I després, també guard amb molt d'afecte les celebracions d'aniversari que vàrem compartir a la llibreria Baobab i al Teatre del Mar. A Baobab perquè vaig conèixer a una gran Cati i Antoni de la llibreria i que encara tinc una molt bona relació amb ells gràcies a aquest aniversari i, com no, com que també vàrem ballar el Tolongo al Teatre del Mar, saps?
Vàrem fer una mica de tot, eh?
Sí.
Molt bé. I d'acabar amb consells. Ara te demanem un consell pels nins o joves que siguin aficionats o a contar històries, o a la percussió, o a la dansa. Mem, tu envia tots els consells que vulguis.
Mira, serà primer que guardessin molt del que fan. Que no perdin mai la curiositat per aprendre i millorar. I, però, sobretot, que utilitzen aquestes eines per compartir emocions, connectar amb les persones i transmetre valors positius.
Molt bé, idò, ens ho apuntant tot i també hem d'apuntar ja un dia, hem d'agendar tu ja un dia que hem de tornar a venir a fer una mica de festa, no venim amb manual, Víctor.
Molt bé, amb molt de gust, Regina, molt de gust.
Idò, moltes gràcies i fins un altre dia. Adéu!
A tu, Regina, adéu!
Tres ràdios, Dial.
I que també ho ha...
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
I després de conèixer un poc més a Víctor Uapba, ara arriba el nostre recull d'iniciatives d'educació, criança, propostes divulgatives i oci familiar. Començant parlant sobre el programa per finançament de llibres de text i material didàctic per curs 2026-2027 de la Conselleria d'Educació. Ara que s'ha obert la convocatòria, ens explica en què consisteix Juan Carlos Sánchez, membre de la Junta Directiva de FABA Mallorca.
Aquest programa permet als centres sostinguts amb fons públics de primària i d'educació secundària obligatòria rebre una aportació econòmica per adquirir llibres i materials didàctics, amb l'objectiu principal de fomentar-ne la reutilització. I per què és tan important? Perquè representa un estalvi econòmic considerable per a les famílies. La reutilització també genera un gran estalvi mediambiental, evita consumir més paper i redueix l'ús d'aigua, d'energia, tintes i altres recursos necessaris per fabricar-ne un de nou. També disminueixen els embalatges, el transport i la generació de residus. Reutilitzar llibres és també educar en el consum responsable. És ensenyar als nostres fills i filles que els recursos són limitats i que hem de cuidar allò que és compartit. I com poden participar-hi els centres? La direcció del centre ha de sol·licitar l'adhesió al programa dins el termini establert a la convocatòria. És un tràmit senzill i el consell escolar ha d'estar informat. I què poden fer les AFA? Si el centre encara no hi participa, poden demanar que s'hi adhereixi i oferir la seva col·laboració per posar en marxa el banc de llibres. Si el centre ja hi participa, les AFA poden informar les famílies, conèixer com se gestiona el programa, participar en el seu seguiment a través del consell escolar i també ajudar en tasques com la recollida, la classificació, el folrat de llibres o l'etiquetatge. Des de FAP a Mallorca, animant les direccions dels centres a adherir-se al programa i a les AFAs a informar-se, participar i oferir la seva col·laboració.
Continuem parlant d'una beca socioeducativa per a joves estudiants. Ens ho expliquen des del Centre Universitari de Calvià.
La beca socioeducativa abre en breve y si estás cursando segundo bachiller o primero o segundo grado universitario, esto te interesa. Al final, es una beca de formación práctica que tiene como finalidad pues, adquirir competencias sociales y prelaborales. Se puede presentar la solicitud entre el 23 de junio y el 17 de julio. Y lo bueno es que recibirás una ayuda al estudio de 1.020 euros. Apúntate.
I seguim amb propostes per joves, en aquest cas per fer voluntariat. Ens ho conten des de la plataforma de voluntariat de les Illes Balears.
Si aquest estiu tens ganes de conèixer persones, compartir experiències, créixer personalment i contribuir a canviar el món des del teu entorn més proper, el voluntariat t'espera. A la plataforma del voluntariat de les Illes Balears hi trobaràs diferents ofertes per acompanyar infants i joves, persones amb discapacitat, persones migrades i altres col·lectius a diferents punts de les Illes Balears. Per trobar les ofertes, estigues atent a les xarxes socials de la plataforma. També pots entrar al cercador de voluntariat a la nostra plana web www.plataformavoluntariat.org. on trobaràs aquestes i moltes més ofertes de voluntariat. Si tens algun dubte, pots contactar amb nosaltres a info@plataformavoluntariat.org o al telèfon gratuït 900 102 979.
I ara passam a propostes artístiques i educatives per infants. Ens les explica na Cati Baobab.
Hola, amics de Nova Anem en Manual. A Llibreria Baobab, per aquest estiu, han preparat un munt d'activitats infantils i familiars per a totes les edats. Per quan vos canseu de platja i de piscina, gaudirem ben frescats de tallers de plastilina, ceràmica, mosaic, pintura, contacontes... Bé, i també tenim uns convidats molt especials, com en Víctor Ubaga i els tiquismiquis, els improcamaleònicos. Podeu consultar les activitats i els horaris a les nostres xarxes socials. Una abraçada!
I acabam amb Oci Familiar amb un esdeveniment pels amants de K-pop. Escoltau.
Hola, soy Sabeli de K-Pop Baleares y este sábado 27 de junio se realiza el evento de inauguración del Paseo Marítimo de Magaluf. Una tarde llena de actividades, estará la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, también habrá un espectáculo de drones en el cielo, pero el K-Pop no podía faltar, así que realizaremos una sección llamada K-Pop Experience y será a las 6 de la tarde. Esta sección tendrá exhibiciones de baile, un taller, además de nuestros famosos K-Pop Randoms. Un K-Pop Random será dedicado a BTS. Es una tarde llena de experiencias para poder dar a conocer lo que es la cultura coreana y, por supuesto, el estilo de baile K-Pop desde las 6 de la tarde en adelante. Es un evento abierto a todo el público, sin importar la edad, un evento gratuito en la plaza de playa de Magaluf.
Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres ara donem pas als companys d'informatius i ens preparam per la segona hora de programa, avui amb molta participació infantil i juvenil.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.